Les notícies de la Cala Ràdio, amb Daniel Rodríguez i Francesc Callau.
Dijous a la tarda hi haurà un tall a la N340 a l'alçada de l'Ametlla de Mar. Les associacions de veïns d'Amposta i Tortosa demanen als alcaldes ampliar els talls setmanals i afegir el tall de l'Ametlla al que ja hi havia previst a Alcanar. És la portada d'aquest dimecres 30 de setembre, últim dia de mes. Repassem la resta de continguts del nostre informatiu.
Absolen per alteració psíquica el parricida de Gandesa. L'home complirà un màxim de 10 anys d'internament en un centre psiquiàtric. La plataforma en defensa de l'Ebre avisa la ministra Tejerina que la revisió del pla hidrològic que estan aprovant segueix incomplint les directrius europees. La Unió Europea qüestiona el govern espanyol que el cabal establert al pla hidrològic per al Delta de l'Ebre garanteixi el seu bon estat ecològic. El Tribunal Suprem ratifica que el gasoducte de connexió de la planta terrestre del projecte Castor requeria l'impacte ambiental. El govern espanyol va eximir Enagás i la promotora Escal UGS del tràmit ambiental gràcies a la fragmentació indeguda del projecte de conducció. El terreny del Delta de l'Ebre s'enfonsa a 0,3 centímetres l'any. Són els resultats d'un estudi en el qual s'han utilitzat imatges de radar obtingudes per satèl·lit entre 1992 i el 2010. La Ràpita celebra el Dia Mundial del Turisme amb debat sobre el sector. Els reptes i les oportunitats del futur marquen la jornada.
Aquests són els principals temes que destaquem avui a l'informatiu de la Cala Ràdio. Benvinguts.
Les associacions veïnals que reivindiquen la posada en marxa de la continuïtat del projecte de l'autovia A7 entre l'Hospitalet de l'Infant i la Jana van plantejar ahir ampliar els talls de carretera programats per dijous a la tarda i afegir un tall a l'alçada de l'Ametlla de Mar al que ja havia programat a Alcanar. Els alcaldes, que es van reunir ahir dimarts al migdia al Perelló, van donar suport a la proposta i se la van fer seva. El tall tindrà lloc entre les 6 i quart i les 7 al quilòmetre 1113. Jordi Gaseni, alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Hem estat aquest matí en contacte amb les federacions de veïns que hi havia doncs, convocada un tall per al dijous de 6 i quart a 7 de la tarda a Alcanar i també han cregut convenient de que es faiga a la mateixa vegada també a l'alçada de la Cala, a l'alçada de l'Ametlla de Mar, que en aquest cas seria el quilòmetre 1113, que ben bé és davant de Can Massana, prop doncs, de l'entrada de lo que és el polígon industrial per l'accés de la Nacional 340. Així doncs, aprofitar ja per convocar tots els veïns i amb la necessitat que tenim de que se'ns escolti, doncs de fer el tall este proper dijous de 6 i quart a 7 de la tarda a l'alçada de Can Massana.
Els alcaldes reunits al Perelló van consensuar una moció en relació al projecte de l'autovia. Aquesta moció, a més de repassar cronològicament tot el procés de tramitació del projecte, recorda que el passat 19 de novembre el Parlament de Catalunya ja va aprovar per una àmplia majoria conformada pels grups parlamentaris de Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verds, una moció instant al Ministeri de Foment a executar les obres de forma immediata i establir la gratuïtat de l'autopista. També contempla els acords als que ja van arribar els responsables municipals en anteriors reunions i serà passada la seva aprovació en els diversos plenaris municipals, així com també dels consells comarcals. Sense anar més lluny, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ho passarà a aprovació en el plenari d'aquesta mateixa tarda. A més, els representants municipals van demanar al delegat del govern de la Generalitat, Xavier Pallarès, també present a la reunió d'ahir, que demani al Servei Català del Trànsit una solució alternativa a la ubicació de cons durant els caps de setmana. Els alcaldes no entren en la prohibició d'avançaments ni en la reducció de velocitat a 80 km per hora, però pensen que crea inseguretat en la circulació. Els alcaldes també volen més informació sobre el suposat projecte de construcció de 5 rotondes entre Alcanar i l'Ametlla de Mar, en considerar que no s'ha informat als ajuntaments ni del projecte ni de com quedarà la carretera. Ferran Cid, alcalde del Perelló.
Com que no vagin les rotondes, i no parlo del que estem aquí, sinó parlo de totes les tardes de l'hora, hem de saber com queda la carretera i què passa. Aquesta informació no es té de cap manera. I si el delegat del govern diu que no la té, encara menys tenim nosaltres. Per tant, volem saber tots i transmetre-ho a tots els ajuntaments de les Terres de l'Ebre com queda la 340, que és el que volem fer i on va. Tots són suposicions, tots són premsa que ho dieu, tots són coses que estan a l'aire, però tant, jo no m'atreveixo i crec que no hi ha ningú que atreveixi a dir què passarà i com ho faran.
De la reunió va sortir una comissió d'alcaldes que serà present a les reunions que entre institucions tinguin a veure amb aquest tema i que estarà formada pels alcaldes de Tortosa, Camarles i el Perelló.
L'Audiència de Tarragona ha absolt l'home acusat de matar el seu pare a Gandesa el març de l'any passat. Després de la presentació dels informes psiquiàtrics, aquest dimarts la defensa i fiscalia van arribar a un acord de conformitat que conclou que l'home tenia greument afectades les seves capacitats. La sentència dictada in voce per la magistrada condemna l'acusat a un màxim de 10 anys d'internament en un centre psiquiàtric en apreciar un eximent completa d'alteració psíquica. L'acord de les parts va comportar la dissolució del jurat popular que s'havia constituït dijous. Precisament aquest dimecres estava prevista la declaració de l'acusat, a qui la fiscalia demanava 9 anys de presó.
El Consejo Nacional de l'Agua preveu aprovar avui el nou pla hidrològic de la demarcació de l'Ebre, seguint la tramitació prevista per a la revisió d'aquest document, que ha de culminar a finals d'any amb l'aprovació definitiva del Real Decret per part del Consell de Ministres. En la seva lluita contra aquest pla, la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha enviat una carta a la ministra d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina, en la qual l'adverteix de la possible prevaricació que, al seu parer, suposaria l'aprovació definitiva de la revisió del pla sense modificacions, ja que contravé directives europees, tal com li han advertit per part de la mateixa Comissió Europea. I és que des de la plataforma s'insisteix que el document de planificació hidrològica no preveu cabals ambientals suficients per al bon estat ecològic del tram final del riu i el delta de l'Ebre i un augment desmesurat dels usos de l'aigua, amb la previsió de 450.000 noves hectàrees de regadius i fins a 50 nous embassaments. Així alerten si incompleix la directiva marc d'aigües tal i com la comissió ha advertit ja al govern espanyol en diverses comunicacions oficials. Segons detallen a la carta a la ministra, l'adverteixen també que l'incompliment de les normatives europees pot portar al bloqueig o a la pèrdua dels fons destinats a actuacions agrícoles i ambientals estratègiques per a l'Estat.
El Tribunal Suprem ha desestimat els recursos interposats per l'Estat, Enagás i Escalo GS, i ha confirmat la sentència de l'Audiència Nacional que va anul·lar la resolució oficial de no sotmetre a avaluació d'impacte ambiental el projecte d'emmagatzematge subterrani de gas castor. La sentència de l'Audiència Nacional, dictada a l'abril del 2013, va anul·lar la resolució de la Secretaria d'Estat de Canvi Climàtic, en entendre que el projecte de gasoducte va haver de ser sotmès a estudi d'impacte ambiental en ser un element inescindible i indissociable de l'emmagatzematge. El Suprem destaca ara que l'avaluació ambiental i la seva posterior aprovació resultaven imprescindibles, sense que resulti correcte rebutjar a l'inici del procés d'avaluació, considerant la mateixa innecessària, assenyala l'alt tribunal. Més, quan un altre tros del gasoducte de similars característiques, situat entre la planta d'operacions i el mar, sí que havia estat objecte d'avaluació ambiental. El Suprem insisteix que la norma sobre fraccionament de projectes d'igual naturalesa i realitzat al mateix espai físic constitueix, almenys, una norma interpretativa que condueix a un sistema d'avaluació ambiental dels projectes, amb tots els elements necessaris per al seu funcionament. Per això és contrària al desmembrament d'aquestos, ja que és obvi que aquesta forma de procedir és contrària a la idea bàsica del control mediambiental, que l'avaluació implica i que es projecta o prolonga a l'àmbit jurisdiccional. Després d'analitzar les resolucions de la Secretaria d'Estat de Canvi Climàtic en projectes gasoductes, el Suprem conclou que totes elles aproven declaracions d'impacte ambiental dels respectius projectes de gasoductes.
El delta de l'Ebre s'enfonsa 0,3 centímetres cada any. Així s'ha confirmat en l'estudi sobre la subsidència, terme com es coneix aquest enfonsament del terreny, dut a terme per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries en el marc del projecte d'investigació Life Més Ebroadmiclim, cofinançat per la Unió Europea al delta de l'Ebre. Per a l'estudi s'han utilitzat imatges de radar obtingudes durant el període 1992-2010 per diversos satèl·lits. L'estudi demostra que, en aquestes dues dècades analitzades, la taxa de subsidència ha estat d'aproximadament 0,3 centímetres anuals, similar a la d'altres zones del Taiques. El mateix estudi també es posa de manifest l'existència d'una taxa de deformació lleugerament superior a la part nord, a la zona de Riumar, en comparació amb la part central, a la zona de Deltebre i sud del delta de l'Ebre. Així mateix, s'ha constatat la presència d'importants fluctuacions estacionals de l'elevació de plana deltaica amb alternança de períodes d'enfonsament seguits de períodes d'elevació. Aquests darrers poden arribar fins als 2 centímetres. Segons ha informat la Generalitat de Catalunya, els resultats obtinguts en aquest estudi seran utilitzats per a l'elaboració d'un mapa del delta de l'Ebre on s'indicaran les zones més vulnerables a l'enfonsament i a la pujada del nivell del mar, unes dades que permetran després prioritzar les àrees d'actuació per pal·liar aquest problema.
Ahir es va celebrar el Dia Mundial del Turisme a Sant Carles de la Ràpita, on van tindre lloc diverses taules rodones i xerrades amb experts sobre el sector del turisme. La jornada va comptar amb un centenar de participants d'arreu de les Terres de l'Ebre. La primera part va estar més centrada en els allotjaments turístics, mentre que la segona part va estar enfocada a l'especialització del sector turístic i a la comunicació dels productes turístics. Una de les intervencions més esperades va ser la de José Antonio Donaire, expert en turisme i professor de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, el qual acabava d'arribar de Mèxic d'una altra ponència i va oferir una xerrada sobre les noves oportunitats i reptes per al sector. I un apunt més, la nuclear Ascou ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear la detecció d'una eficiència del carbó actiu dels trens de filtratge de les unitats d'extracció d'un edifici lleugerament inferior a l'establerta. El programa de vigilància va detectar que l'eficiència de les dues mostres estava per sota del 97,5% indicat a la normativa, concretament el 96,27 i el 95,71. Els filtres de cada unitat van ser substituïts tan aviat com es van rebre els resultats de l'anàlisi. La incidència no ha tingut conseqüències per a les persones ni per al medi ambient i la planta opera al 100% de la seva potència nominal. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps. Matí gris a la Cala. Anem a conèixer quina és la previsió meteorològica amb Manuel Álvarez.
Hola, molt bon dia. Comencem la jornada amb el cel cobert i amb algunes precipitacions que sobretot afecten a punts del massís del Port i altres indrets de la Terra Alta. Esperem que aquestes precipitacions continuïn afectant de manera intermitent en aquest sector, sobretot fins al vespre, primera hora de la nit. A partir de llavors tendirien a desaparèixer. Les temperatures avui quedaran semblants o una miqueta més baixes, amb un vent de gregal que ho farà amb algunes ratxes fortes i amb notable alteració marítima, amb onades que podrien arribar als 3 o 3 metres i mig d'alçada. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 30 de setembre de l'any 2015. Recordeu que a partir de 7:45 del vespre hi ha sessió plenària i que la podreu escoltar a través d'aquesta emissora, la Cala Ràdio. I us han acompanyat Francesc Callau i Daniel Rodríguez. I tornem demà, primer dia del mes d'octubre. Gràcies i fins demà.